a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
El dia, amb Joana Marató.
Cinc minuts, continuem en directe. Aquesta ja és la nostra segona hora de programa. Vos acompanyem fins les 12 a través d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. I ja sabeu que en aquesta hora sempre allò que solen fer és mirar el cel, parlar-vos del temps. Avui tindrem amb nosaltres Albert Darder, que ens farà una previsió una mica més acurada d'allò que passarà, sobretot demà, aquest dia tan esperat per a tantes persones, el dia de l'eclipsi. Però primer, miram què va passar ahir, perquè vàrem tenir un dia amb alguns dels fenòmens que es recorden, que ens recorden que el temps encara no ens pot deixar, encara ens pot deixar, perdonau, alguna sorpresa. Maria Antònia Esquines, bon dia, com estàs?
Bon dia, sí, Joana.
Una mica volguem dir allò que volíem dir, que és que qualque vegada, fins i tot, passen coses que ens poden sorprendre, no?
Sí, de fet, ahir es va declarar un incendi forestal a la finca d'Escremat de vora el Puig de Bonany a Sant Joan, i van intervenir els bombers de Mallorca, els efectius de Libanat i també mitjans aèrics. El foc es va declarar cap a les 2 del migdia i es va donar per controlat una hora després, després d'afectar uns 7.500 metres quadrats de vegetació, tant agrícola com ullastres.
I ahir també vàrem tenir tempestes a Eivissa i a Formentera, però sobretot tempestes seques, havíem de dir. Molta activitat elèctrica, molts de trons, però poca precipitació, poca aigua, podríem dir. De fet, mireu quina imatge ens va deixar el temps a Benirràs, a Eivissa, compartida per Meteo de les Illes Balears. Hem de dir que és una imatge preciosa,
preciosa.
Maria Antònia.
Jo quan l'he vista dic, l'hem de mostrar als nostres espectadors. Sí, i són tempestes de base alta que poden deixar veure molta activitat elèctrica, però que no necessàriament duen associada una gran quantitat de pluja. I també, de fet, no només va ser les Pitiüses, sinó a la zona de Ponent de Mallorca varen tenir tempestes de base alta. En alguns punts es podia sentir fins i tot tronar.
Ja molt fa ganes, no? Sentir una mica de pluja, tenim ganes de que plogui, però no va ser el cas d'ahir. Sí que va fer qualque gota també per Palma, en aquest cas, jo que era per Palma, però bé, hem de dir que sí que poden dir que continuem en calor. Mallorca viu la quarta onada ja de calor d'aquest estiu i l'AEMET manté l'avís groc per temperatures elevades a bona part de l'arxipèlag, a les Pitiüses, a Menorca i a gran part de Mallorca, especialment a la zona de l'interior, on la temperatura avui serà altíssima.
Altíssima, parlant de que les màximes poden arribar avui als 38 graus al sud, a l'interior, al nord i al nord-est, mentre que la Serra de Tramuntana quedaran en torn dels 36 graus. L'avís està actiu entre les 12 del migdia i les 8 del vespre, i atenció, encara durant el matí predominaran els cels poc ennigulats i tindrem alguns intervals dels nígols mitjans i alts que poden deixar qualque precipitació feble i aïllada, fins i tot acompanyada de tempesta.
Com d'any després ens acompanyarà en Albert Darder, ens explicarà en detall de tot allò que passarà no només avui, sinó també demà, però el vent bufarà fluixet de component est i sud-est amb les habituals brises costaneres. I aquesta calor, en principi, ja té data de caducitat, o això sembla, perquè avui podria ser el darrer dia d'aquesta quarta onada de calor. I arribem a demà, perquè demà tenim la gran cita d'aquest eclipsi, que sembla que no farà tanta calor, però calor entendrem segur, Maria Antònia.
De fet, les previsions sembla que són bones, després en Albert ens ho confirmarà. ja que segons AEMET a Mallorca no esperam que la meteorologia ens impedeixi veure l'eclipsi. Per qui estiguem preocupats, podeu estar tranquils, ja que els cels haurien d'estar pràcticament clars. Ara bé, com han dit, farà calor. Entre les 7 i les 9 del vespre podríem estar entre els 30 i els 32 graus, amb una humitat d'entre el 60 i el 70%. I després de l'eclipsi sembla que podríem tenir alguns canvis. Ja començàvem a mirar els models per a la setmana que ve i alguns ens insinuen un canvi de patró atmosfèric. Fins i tot hi ha models que apunten a la possible formació d'una dana.
Bé, ja t'ho dic, mos han passat tot. Si vam parlant de danes, sí, no fa falta que ja comenci a haver-hi danes.
Ara, en ple mes d'agost.
No, tampoc és necessari. Calor, que baixi una miqueta, però bé, que tampoc arribi...
Fer cap desastre.
No, cap desastre, sobretot. Tu ja saps on veuràs l'eclipsi, o no?
Sí, jo tinc la sort que una amiga nostra té una casa per Llucmajor. Veurem com està l'accés per arribar-hi, però crec que no m'hauré de variar ningú per agafar lloc.
Idò, és un bon lloc. Te sembla si sortim de l'estudi, anem a fer un cop d'ull, per exemple, a algun dels indrets de les Balears, en aquest cas, Guaitama, la Mesquida, a Menorca, fa estona que no visitaven la Mesquida. La veritat és que és una estampa ben estiuenca, calma, a la mà, molt de sol, i nígols poquets.
I pocs vaixells.
Sí, n'hi ha un de fons que sí, està fondejat, però bé, una estampa molt estiuenca, i, evidentment, que també mos agrada visitar de tant en tant, perquè és un lloc preciós, la Mesquida a Menorca. I de la Mesquida a Menorca anem fins a l'esport de Pollença, a la badia de Pollença, que avui sembla que hi ha com una mica més de calitja, diria jo, no ho sé. I aquí sí que, de fons, hi veiem bastant de vaixells, eh?
Sí, sabeu que l'esport està... Hi ha una gran diferència. La gent, imagina que s'ha parat ben prest per anar-hi, perquè després allà no hi ha qui posi la seva tovallola o fins i tot el seu vaixell. Avui fa bon dia i la gent deu aprofitar.
Una altra estampa de les Balears, en aquest cas Port de Pollença, Badia de Pollença, amb una mica de calitja, diria jo, una mica també de sol enmig ennigulat, si consiga, bastanta temperatura ja sa que tenim a l'exterior de l'estudi, però com de després serà aquí en nosaltres, Albert Darder, i mos afinarà sa previsió meteorològica, sobretot per demà, perquè ja li demanàvem per aquí darrere als nostres companys de realització demà: hi haurà nígols, estarà emboirat, hi haurà manera de poder veure aquest eclipsi, i tant, Albert després mos ho explicarà. Però ara hem de canviar de tema i hem de parlar d'una situació que està arribant al seu límit, podríem dir. SATSE, el sindicat d'infermeres, denuncia la sobrecàrrega de les seves professionals a centres com, per exemple, l'Hospital Universitari de Son Espases o també el de Son Llàtzer. Maria Antònia, com us pots explicar al respecte?
I de denuncien, entre d'altres coses, que el col·lapse assistencial ha deixat de ser un episodi puntual per a convertir-se en una situació estructural que ha fet que durant el mes de juliol s'hagin viscut situacions constants de 35 pacients de mitjana diària pendents d'ingrés.
Asseguren també que molts de centres d'atenció primària de zones d'alt interès turístic estan fent feina per sobre de les seves capacitats. Volem parlar d'aquesta situació, d'aquest estiu, d'aquesta temporada. En volem parlar precisament amb Jorge Tera, secretari general de SATSE, perquè ens expliqui una mica més sobre aquesta difícil situació de les infermeres. Jorge, bon dia, què tal, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, conta'm-nos una miqueta què és el que està passant ara mateix als hospitals i als centres de salut. Mos pots fer una mica, la darrera hora, l'actualització d'aquesta situació pel que fa la feina de les infermeres?
Bueno, pues lo que está ocurriendo, desgraciadamente, es una cosa que ya ha dejado de ser noticia, porque ya estamos normalizando que tener 25, 30 o hasta 50 pacientes atascados en un servicio de urgencias ya con diagnóstico y ya pendientes de ingresar, pues pueden estar uno o dos días, 24, 48 horas, esperando una cama sin ingresar, mientras se mantienen camas cerradas en esos mismos hospitales, ¿no? Los casos más representativos son el de los grandes hospitales, son Espases y son Llàtzer, pero es cierto que la situación de alta presión asistencial y de saturación se traslada un poco a todos los puntos de asistencia. Hasta tal punto se está normalizando que hace... un par de días, cuando salió este tema a la opinión pública y demás, pues la consellera respondió diciendo que 25, 35 pacientes esperando un ingreso, que esto es lo normal. Hasta ese punto estamos normalizando esta situación, que a nuestro modo de ver es un grave problema y que satura especialmente servicios de urgencias con la sobrecarga asistencial que genera, y en una situación importante de déficit de enfermeras durante toda la temporada de verano.
Clar, ho comentava, són llats, parlen d'una mitjana de 35 pacients pendents d'ingrés cada dia. Estau intentant normalitzar aquesta situació, però quines són les conseqüències reals? Què implica aquesta situació per als infermers i per als pacients?
Bueno, para los pacientes es la situación más grave, porque cualquier persona que esté enferma, que esté diagnosticada y que esté pendiente de un ingreso para una habitación donde puede estar cómoda, con un baño, con su cama, con cierta intimidad y demás, pues está en un servicio de urgencias, pues en ocasiones sin poder estar acompañada por la familia, etcétera, durante 24 o 48 horas. Entonces, pongamos por delante al paciente, que yo creo que es a quien más afecta esta situación, y bueno, pues el que lo sufre sabe lo que es, ¿no? Y luego está el tema de los profesionales, de las profesionales, de las enfermeras, en este caso, que nosotros estamos denunciando desde hace varios veranos. Se genera cada verano sistemáticamente, ocurre en otras épocas del año, hay una presión asistencial alta, la falta de enfermeras ya es sistemática, no es una cuestión solo de temporada, pero en temporada estival es cuando más se agrava, ¿no? Tenemos la situación llamativa, pero reiterada ya cada verano, a la que el Ipsalud, la Consellería, no da ningún tipo de importancia, de que alrededor de 60, 70 contratos solo en el Hospital Son Espaces de sustitución no se han podido dar por falta de enfermeras, ¿no? A eso sumamos situaciones como las de enfermeras especialistas, ¿no? Como las matronas, como lo que está ocurriendo en Son Espaces este verano, donde faltan 7 u 8 matronas, donde no se cubre ninguna ausencia, donde se deniegan matronas, enfermeras, etcétera, se deniega cualquier día libre que se pide o cualquier día al que se tiene derecho porque no hay efectivos para cubrir el servicio. Aparte de que muchos turnos están cubiertos con menos profesionales y la sobrecarga es importante. Y esto ya digo, no por ser un contexto repetitivo, deja de ser alarmante para nosotros y agotador para las enfermeras que lo sufren.
Jorge, quina és ara mateix la mesura més urgent que voldríeu demanar o que penseu que hauria de prendre l'Ipsalud per evitar que la situació vagi a més, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, hay una medida coyuntural urgente que nosotros exigimos cada vez que se da una situación de este tipo. O sea, es incomprensible que en Son Espaces haya, a día de ayer, no tengo datos de hoy, pero a día de ayer a media mañana, 50 pacientes en el servicio de urgencias, ya resuelta la urgencia y pendientes de cama, y tengamos 50 camas en el hospital cerradas. O en Son Yatzer, con medias de 35 pacientes esperando ingreso durante 24, 48 horas todo el mes de julio. Ayer eran 25 pacientes y tengamos una planta que solo se abre en picos gripales, en picos respiratorios en invierno y que está cerrada con 35 camas. O sea, eso como medida coyuntural es urgente, no se pueden mantener esos servicios cerrados. Ahora habría que preguntarle a la Consellería o al Ipsalud por qué permiten que se saturen los servicios de urgencias y que ocurra esto manteniendo camas cerradas. Y luego está la cuestión estructural, que a nuestro modo de ver es muy importante también, o sea, la política de desidia que está teniendo esta consellería, este Ipsalud, hacia las enfermeras, donde no hay ninguna mejora laboral durante toda la legislatura, durante los últimos 3 años, todas han ido enfocadas hacia otros colectivos, ¿no? Ninguna mejora laboral, donde no hay incentivos para atraer enfermeras, donde cada vez cuesta más que una enfermera de fuera, que seguimos necesitando que venga gente de fuera a trabajar, cada vez cuesta más que venga aquí, porque tenemos salarios en la media del Estado, y coste de vida en el top y coste de la vivienda ya no entro porque eso ya es intocable, ¿no? Entonces tenemos un problema estructural muy grave. Si no se adopta una medida de incentivos para atraer enfermeras, para cubrir las vacantes que hay, sobre todo en las temporadas puntas como ahora o como en invierno, en los picos de enfermedades respiratorias y demás, pues nos encontramos con lo que tenemos. Pero se corre un tupido velo sobre esto en el Ipsalud, en la Consellería. Esto ya se ha normalizado como un problema estructural del servicio y en el que nadie se arremanga y pone manos a la obra. Y quien lo sufre, pues, como decíamos antes, el paciente y las enfermeras.
Però per què creu que costa tant cobrir aquestes places, a més de les condicions laborals, per ventura, per manca d'infermeres, o hi ha qualque altra raó que vulgui traslladar?
Hoy en día la enfermería es una profesión que tiene prácticamente pleno empleo y que tiene mucha demanda de profesionales tanto en el conjunto del Estado como en el conjunto de la Unión Europea. Si aquí no producimos suficientes profesionales y tenemos que estar a expensas de los que vengan de la península y en la península las condiciones de trabajo y sobre todo el nivel de vida es mucho más atractivo que el de aquí, pues bueno, tenemos lo de siempre, tenemos unas islas maravillosas que a muchísima gente le encantaría poder venir aquí a trabajar, instalarse y pasar unos años de su vida o establecerse, pero la gente no viene porque es inviable, porque venir con un sueldo de enfermera Nobel titulación universitaria, recuerdo, con un sueldo de 1.800 euros al mes, haciendo turnos, haciendo fines de semana, y tener que pagar 1.200 euros por un piso, es venir a trabajar aquí a pérdida, ¿no? Entonces, esta es la situación que está ocasionando que desde hace 6, 7, 8 años hayan dejado de entrar enfermeras en volumen suficiente desde otros puntos del Estado para trabajar aquí. Trabajan en su tierra, trabajan en otras comunidades autónomas dentro de la península, donde los salarios son muy similares a los de aquí y el nivel de vida que tienen por el coste, su nivel de vida es mucho más alto, ya que tienen menor coste de vida, se pueden permitir una vivienda adecuada a sus condiciones y sus circunstancias, y esto no ocurre aquí. Y esa es la situación que está generando, pues, que tengamos un déficit permanente de profesionales, que es cierto que no es tan llamativo como el que generan las listas de espera, etcétera, etcétera, pero que las enfermeras lo sufren, los pacientes lo sufren y el sistema sanitario, pues bueno, está ahí. Y es obvio que no es una prioridad ni que es un problema de primera fila para la Conselleria para l'Ipsalud.
Està clar que hem de fer alguna cosa per intentar atreure aquest col·lectiu de les infermeres tan necessari i que d'alguna manera mos fa falta aquí a les Balears, aquest talent que d'alguna manera no vol venir perquè les condicions ara mateix són les que són, sobretot pel que fa a l'habitatge. Jorge Terá, moltíssimes gràcies. Esperem que mica en mica se vagi solucionant i que aquesta saturació que sembla hi ha aquests dies a les urgències i també en el centre de salut vagi minvant de mica en mica. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, manifestar nuestro apoyo y agradeceros el interés para todas esas profesionales que están no solo en las urgencias hospitalarias, sino también en atención primaria, 061, recordar que tenemos duplicada o triplicada, no lo sé, la población en este momento. Así que muchísimas gracias a vosotros también. Un saludo.
A tu, Jorge, moltíssimes gràcies. Són les 10 i 20 minuts, fem una aturada per a la publicitat i tot una tornant perquè hem de seguir parlant d'altres qüestions referides a l'actualitat, a l'eclipsi i també als temes laborals. Tot d'una mos visita el nostre advocat laboralista Pere Quecles.
IB3 Ràdio és coneixement. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres a les 9, El dia. IB3 Ràdio.
Avui 23, ja hi tornem a ser, seguim en directe, seguim amb més coses, ja vos anunciàvem. Avui rebem la visita del nostre advocat laboralista de capçalera, Pere Quecles. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Que m'ho deia que ha fet una part de vacances, ha tornat i llavors en torna. Vull dir, ets que se les espaia una mica, no?
Sí, no podem... no podem deixar Sarroca molt de temps.
Tot de cop no convé, no. No convé. Però bé, avui en Pere és aquí amb nosaltres per comentar una sentència que ens posa damunt la taula una situació molt habitual a qualsevol empresa. Fins a quin punt es pot utilitzar el mòbil personal durant la jornada laboral i quan aquest ús pot arribar, Maria Antònia, a justificar un acomiadament.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha declarat improcedent l'acomiadament d'una treballadora que feia servir el seu telèfon mòbil personal durant la jornada laboral. Atenció, en alguns casos, fins a 2 hores. L'empresa havia contractat fins i tot un detectiu privat per documentar l'ús del telèfon durant 5 dies a la feina. Pere, conta'ns, què és el que ha valorat realment el tribunal de qui és fet per declarar improcedent aquest acomiadament?
Bàsicament és la gravetat, és a dir, el dret laboral no és diferent a la resta de drets, i sobretot hi ha una comparativa en la seva distància en sobre penal, és a dir, no valorar la conducta si és greu o si no és greu. Evidentment, segons he pogut veure la sentència, el que diu el Tribunal Superior de Justícia és que la conducta no és greu. Si no m'equivoco, era una taquillera de bingo o de... Clar, si jo estic dins una garita durant 8 hores i la veritat és que no tens res a fer, perquè la meva funció és donar etiquets o controlar una entrada a un espai, si estic 2 hores mirant un mòbil perquè m'estic avorrint, si no hi ha feina...
Clar, és que tot deu tenir matisos, no? Segons la feina que fas, segons la ment que has de tenir la feina... Correcte. Clar, no, el mateix, per exemple, no sé, un metge, ara que parlàvem d'infermera, no, una infermera, no, que hagi d'atendre pacients i que estigui amb el mòbil.
Correcte.
I no atenguin els seus pacients. Òbviament, en aquest cas sí que no seria el mateix, no? Mm-hmm.
Sí, és un tema de gravetat i també, principalment, que els treballadors ho sabin. Perquè, clar, hi ha moltes empreses que no han fet cap tipus de protocol dins l'empresa i el dia de demà venen i te diuen, escolta, que estàs utilitzant el mòbil i l'empresa ho té prohibit. Llavors no ho teniu prohibit. Dir, qui m'ho ha dit? Han d'informar els treballadors. Han de saber quines són les normes internes de l'empresa.
A moltes empreses també un element que sembla important no és l'antiguitat. Aquesta lota duia 20 anys d'antiguitat fent feina allà. No sé si... quin paper juga això, si per ventura la decisió costa més quan és una persona de confiança perquè te sap més greu o fins i tot no val la pena i dius...
O que no has rebut, per exemple, advertiments previs. Supos que si fa 20 anys que hi fas feina
i no t'han dit res mai.
O al revés, si t'han estat de damunt tot el temps perquè el teu comportament no ha estat el més adequat...
Sí, les dues versions d'aquesta mateixa realitat. És a dir, una treballadora que té una antiguitat de fa 20 anys i no l'han amonestada mai, crida molt l'atenció que per una cosa com aquesta la puguin acomiadar de manera directa i automàtica. Clar, el dret laboral és bàsicament és un dret... El dret sancionador laboral és un dret progressiu. És a dir, primer té d'estirar les orelles, diguem-ho així, després té d'amonestar o sancionar amb una falta lleu, tal vegada, després amb una greu, vas acumulant, és a dir, de bones a primeres dir-te, escolta, demà no tornis, perquè això és l'acomiadament, no, vull dir que l'acomiadament no se preavisa, tothom mos telefona i mos diu, però no m'han donat els 15 dies, l'acomiadament no se preavisa. Avui acabes, punt, ja està. Recuixes coses i te'n vas.
Això és tu has d'avisar en 15 dies que te'n vas, no?
Com a mínim, i si no te fan els descomptes. Però ara mos han quedat molt romàntics.
Ai, sí, ara mos han anat a les fosques. Mos han quedat a les fosques. No sé si seguim amatents per la ràdio, però sembla que per la tele mos han quedat a les fosques. Dir, un espai més íntim.
No,
ara ha tornat
han tingut la primera experiència de l'eclipsi de demà.
Exacte, no sé què ha passat.
Com vos deia, això és el que passa. És dir, l'antiguitat és una cosa que és important. Què passa? Que moltes vegades les empreses utilitzen aquest barem de l'antiguitat per llibre-se de damunt de treballadors antics, que els costaria molt indemnitzar si hi hagués una problemàtica greu, i el que fan és utilitzar aquest tipus d'excuses per poder ser llevades.
Pere, l'empresa en qüestió no havia prohibit expressament l'ús del mòbil, però t'avui demanar si una empresa té dret a limitar o a prohibir l'ús del mòbil personal durant l'horari laboral. A tu te poden dir, a partir d'ara i fins que te'n vagis a casa teva, no pots utilitzar el mòbil.
Sí, és possible. El que passa és que, clar, que això han de ser unes normes molt definides, han d'estar escrites, s'han de signar, és a dir, han de formar part del contracte laboral, o, fins i tot, si és una modificació puntual a un moment determinat que sempre es diu, mira, a partir d'ara, com que veiem que això és un desgradell, ho regularem. Què passa? Que aquesta norma, si és una empresa petita, és una cosa bona de fer, però si és una empresa més gran, s'ha de parlar amb el representant dels treballadors, s'ha de fer una negociació, etcètera, etcètera. Però sí que se pot fer, perquè, evidentment, és el que parlàvem. No és el mateix un hospital que un bingo. No és el mateix.
No és igual.
Clar, i una altra qüestió que també han posat sobre la taula és que l'empresa va contractar un detectiu privat durant 5 dies. No sé quins límits té una empresa quan vol controlar què fa un treballador durant la jornada. És correcte? Quin comportament per ventura haurien d'haver fet d'una altra forma?
Allà, hem de dir que ara el tema del detectiu privat
està... Tenen una feinada,
eh? Està molt de moda.
Tenen una feinada, els detectius.
Són com els missers, que també tenim ara molta feina perquè hi ha molt de trull. Però... és veritat que utilitzar un detectiu privat, igual que un sistema de control a través de càmeres i a través de diferents tipus de sistemes de control, ha de ser necessari, és a dir, ha de ser una mesura proporcional en el que estàs cercant. Clar, què passa si tenim un senyor o una senyora dins una garita que clar, l'empresa no pot saber d'altra manera si està utilitzant o no està utilitzant el mòbil, si se'n va durant mitja hora i no torna o se'n va una hora. És a dir, és possible... un sistema de seguiment a través d'un detectiu privat, però sempre ha de ser proporcional. Perquè el tema de la intimitat és una cosa que els nostres tribunals tenen molt en compte. I la intimitat dins la feina també és una cosa que hem de tenir present, perquè moltes vegades les empreses instal·len càmeres de... diuen que per controlar si entra qualcú que no toca, però en el 70% és per controlar els treballadors, que és el que fan. Per tant, hem d'anar molt alerta, hem d'avisar. Ho han de saber, el detectiu, evidentment, no, perquè que, si no, aquesta senyora no hauria mirat el mòbil ni 5 minuts. Però també hem de tenir en compte que si és una conducta això reiterada, que no l'hem anat a cercar, pues, sí, se la pot controlar. Què passa? Que tal vegada no era proporcional.
M'ho de permetre, ara que toquen les 10:30 en punt, fer un petit incís, perquè en un moment determinat han dit m'han amenat a negre, han quedat a les fosques, s'han anat sa llum. No sabíem ben bé si seguíem en directe a sa tele, però sí que seguim en directe. Han tingut un petit problema tècnic, però si m'ho seguiu a través d'Ivetres Televisió, han estat res, una qüestió d'uns segons, però seguim en directe aquí, també ho fèiem a través de la ràdio. Ara els oients, supos que també els ha vengut de nou, perquè explicàvem, no?, que havien tingut aquest petit problema, però ja tenim llum, ja hi som, i no seguim endavant, i bé, si veus que, per exemple, per aquí darrere hi ha les pantalles que s'estan reiniciant, sí. Però en qüestió de res, tot tornarà a funcionar. Ep, han tornat a tenir un, no sé si, des l'eclipsi, i no sé si és que la cosa s'ha desbarat o no, però bé. No,
ja està prou desbaratada, jo crec que ja n'hi ha prou d'eclipsis i de històries.
Tu ja saps on el veuràs, l'eclipsi, Pere?
Jo és que crec que no el veuré.
Que no el veurà? No. A través d'Ivetres l'has de veure?
Bé, a través d'Ivetres no t'ho diré, però n'estic ja tan tip...
Sí?
Que crec que... no ho sé, no te puc dir. La millor estirem sopant i direm, vinga, sortirem. Però no ho sé, és que no hi ha res més... No hi ha res més en aquesta vida que
s'eclipsi. Allà, que m'on tornem a anar una mica a les fosques.
Fundido, no
fundido negro. Tenim, disculpeu, demanant disculpes als nostres espectadors de televisió perquè tornem a tenir problemes amb els llums, però ja vos deim que intentam resoldre-ho i tenir tot d'una la normalitat del programa. Però si te sembla, seguim parlant, sí. No? Perquè el Consell de Mallorca, Pere, facilitarà el teletreball de la seva plantilla durant la jornada justament de demà dimecres, dia 12, coincidint amb l'eclipsi. La mesura posa damunt la taula una qüestió cada vegada més habitual, fins en quin punt les administracions poden adaptar també l'organització de la feina davant circumstàncies extraordinàries i quines regles han de complir-se i complir els empleats, Maria Antònia, que fan feina des de casa, en aquest cas.
Clar, Joan, el teletreball dels empleats públics està regulat específicament per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. De fet, ha de ser autoritzat, és voluntari i, a més, reversible i està condicionat a les necessitats del servei. Per això li demanam a en Pere, ja que jurídicament, què significa que una administració faciliti el teletreball un dia complet, com per exemple el de l'eclipsi?
Opinió personal, opinió professional. La personal m'ha pres un doi com una catedral. Aquest col·lapse que tindrem a Mallorca el dia de l'eclipsi m'hi pareix totalment il·lògic. Ja en tenim prou amb una illa col·lapsada. A part d'això, que és la meva opinió personal, la professional és l'article 47. L'article 47 bis de l'Estatut Marc del Treballador, treballador públic, el que mos estableix és que és possible, el que tu deies, l'administració per necessitat del servei ho pot fer, no hi ha cap problema. És voluntari, evidentment, el teletreball sempre ha estat voluntari. Què passa? Que a mi el que m'acrida molt l'atenció, i ja és un punt de vista crític, és que cada dia més tenim problemàtica en l'administració perquè els treballadors puguin accedir al teletreball. I ara tenim un dia que tenim un eclipsi, però és que el món s'ha d'acabar, no sé si el nostre amo va dir que s'acabava demà, no tenim ni idea. I diu, bueno, pues donarem teletreball a la gent que ho vulgui. El que jo no entenc és això, és dir, una mesura, quan tu ho demanes perquè un treballador realment ho necessita, i tenim molt de problemes... Ja,
de mobilitat, de conciliació...
Correcte. Sí, sí.
De diuen coses.
De demanar per activa, per passiva, per transitiva, i fins i tot qualque vegada hem d'anar als tribunals sí, perquè sí. Ens diuen que no. I ara tenim un eclipsi, que és una circumstància totalment excepcional, és vera, menys mal, que no en tenim un en cada dia, perquè si no ja no seria notici. I clar, és així, però és vera que és voluntari, no hi ha... Ja em diràs tu, si jo tenc un ordinador que nostre, com ho faig, en això?
Però, i Pere, clar, una vegada un treballador té aquest permís, aquesta autorització per fer aquest teletreball, canvien les seves obligacions durant aquella jornada en concret? Per exemple, demà la gent del consell que pugui fer feina des de casa seva canvia qualque cosa per a ells?
En absolut. La feina és la mateixa, el règim normatiu, diguem, que regula aquesta prestació de treball s'ha de sempre, s'ha de saber quan se comença, s'ha de saber quan s'acaba, no sabrem els temps que el treballador està davant l'ordinador. Això és així, perquè, clar, si estàs regulat i controlat de manera ordinària i normal, la cosa seria molt més fluida, però ja me diràs tu un dia, m'agradarà saber com controla l'administració que els seus treballadors fan feina i no n'hi ha molts que són pel carrer. Amb això no estic dient que els treballadors abusin demà, però és que realment els estan posant molt fàcil. M'apareix també una mesura adequada, això sí que és vera, perquè segons tinc entès, que potser estic mal informat, hi ha determinades carreteres que se tancaran sí, a partir de sí. Les 3 de l'hora baixa.
No, hi ha algunes des de les 12, també.
Ni que hi ha l'eclipsi, o de 8 de vespre, o una cosa així, de les 12, no sé. Ja tenim prou problemes amb els turistes com per tancar carreteres, i carreteres crec que són principals en aquesta illa. Per tant, ja està.
Bé, mesures que hem d'assenyalar, ja ho hem dit abans, durant la tertúlia, també ho repetim ara, mesures que d'alguna manera s'han establert per protegir, per d'alguna manera tenir cura de la seguretat, evitar incidents, sobretot incendis, que
són
uns dies molt preocupants, perquè falta d'aigua, de sequera, de tanta calor, qualsevol cosa pot fer que s'aprovoqui un incendi. Per tant, si hi ha molta mobilitat, per exemple, de cotxes, o d'abans Nerena Ballestero, que tothom intenti aparcar a una zona asfaltada, que la gent no vagi arreu i se fiqui, per exemple, dins un rostó, ja dins sí. Una finca, sí. O dins... No, que vagin molt alerta, molt en compte, precisament perquè no se produeixi sí, cap incendi.
Ahir vaig esperar fer una brusca i jo vaig estar molt content perquè vaig pensar, el manco estarà un poc banyat i no tenim això, perquè malauradament estem a dels incendis. És una cosa que aquí mos ha de preocupar moltíssim, en general mos preocupa, però aquí d'una manera especial.
I si un treballador públic vol aprofitar demà per veure l'eclipsi, Pere, però no té autorització per teletreballar, que hauria de fer?
Anar a fer feina.
Això
està més clar que s'aigua.
Per IB3.
Ha d'anar a fer feina, per veure IB3, però, esclar, no, jo tinc una jornada laboral exactament igual que qualsevol altra. He d'anar a fer feina, he de fitxar... És a dir, no puc sortir abans, salvo que ho hagi demanat i m'hagin dit que sí, o que l'administració consideri que un dia com demà aquesta excepcionalitat me dona permís per sortir una miqueta abans. No ho sé, és a dir, és una situació excepcional, l'administració jo suposo que serà un poc flexible, les empreses privades no sé si tant, però com a situació excepcional és vera que s'ha regulat d'aquesta manera. Amb això, jo som una persona un poc beligerant i m'agrada discutir, a lo millor discutir per discutir, però penso que és vera que segons quines mesures que s'han pres són adequades, el tema del tràfic m'ha pres adequat, però no ho sé, som molt petits, hi ha molta gent, i crec que mos complicarà un poc la vida demà aquest assumpte, però bueno, ja ho veurem. Som mallorquins, tot molt va bé,
però d'aquí, no? Aquest protocol, aquestes mesures que d'alguna manera s'han posat en marxa, aquestes mesures per intentar preservar la seguretat, no només de les persones, sinó també dels espais, de les zones protegides, especialment de la Serra de Tramuntana, que serà un dels punts on de ben segur hi haurà molta de gent que voldrà anar a veure aquest eclipsi. Si no, ja ho sabeu, podeu posar la programació especial que tenim preparada a IB3 des de matí. matí amb aquest programa, El Dia, després amb el programa Arenam, també els nostres companys de 5 dies es cap vespre i els nostres companys de Tentol i també de Xiu Xiu a la ràdio, que també en faran un seguiment molt especial. Són les 10:38, Pere, moltes gràcies.
A vosaltres,
ja t'has d'esperar per setembre, que te'n vas de vacances,
no,
encara tornaràs?
No, som autònom, no tinc unes vacances tan llargues, ja n'he parlat moltes vegades. No.
Tot i que és vera que el mes d'agost és un mes per tema jutjats, tot per, saturat.
Per nosaltres és hàbil, és a dir, els laboralistes tenim aquest avantatge que el mes d'agost per nosaltres és hàbil, acomiadament...
Sí, no s'atura res.
No, bé, ja sap... Hi ha una part judicial que sí que es dura, n'hi ha d'altra que no. Els que es duen altres tipus de jurisdiccions sí que tenen aquesta sort.
Sí, com sigui, te desitjam que les que te queden les gaudeixis com te mereixes.
Igualment per vosaltres.
Nosaltres els hem acabat des de moment, ja vendran TV. No, en Toni encara no n'ha fet de vacances, no?
No, he d'esperar.
Els acomoda per més en banys. Res, són les 10:38 minuts, fent una aturada per la publicitat i tot una. Arriba en Albert Darder, que ja vos l'havíem dit abans, ell vendrà per fer-nos una predicció ben acurada, ben... afinada per demà, per aquesta eclipsi. Està molt nerviós, l'Albert fa dies que està molt nerviós i que avui és aquí precisament per contar-nos tot allò que es viurà demà, dia 12 d'agost, amb aquesta eclipsi que es produirà entorn a les 8:30 de sola baixa. Tot d'una tornem.
I de tres ràdios... Servei públic. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El Dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Sí, això ja és demà, ja vos ho deia, en Albert està molt nerviós, té moltes ganes de que arribi dia 12 d'agost perquè arriba aquest eclipsi solar tan esperat d'aquest mes i segurament molt de vosaltres també teniu una pregunta en el cap. Quin temps farà? Quin temps mos farà demà? Podrem veure bé l'eclipsi, Maria Antònia? No el podrem veure?
No ho sé, cap? Joana, perquè demà les illes serà un dels punts privilegiats per viure aquest fenomen astronòmic. A Mallorca, per exemple, l'eclipsi total arribarà cap a 8:45 del vespre, més o menys a les 8:30, amb el sol ja baix sobre l'horitzó.
I aquí és on entra en joc el temps, la part meteorològica i en Albert Darder. Hi haurà núvols, tindrem el cel net d'una manera que se pugui veure, se calitja, mos jurà una mala passada. Avui volem que això, que mos posi una mica de llum a tot plegat i que mos diga si podem estar tranquils, si podem estar nerviosos. De moment, Albert, tu t'has de posar tranquil, no? Perquè dos un dies també bastant...
Que bé que me coneixes.
Sí, te conec bé. Com estàs, primer de tot? Bon dia.
Bon dia, Joana. Bon dia, Antònia.
Estava nerviós, ho dèiem, perquè, clar, s'acosta una cosa que per tu és molt important, un fenomen,
sí.
Que també té a veure, no?, en la part meteorològica,
oh,
i aquests dies els meteoròlegs tothom vol bé darrere per saber si se veurà bé o no.
Sí, 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 i hem de fer unes quantes apreciacions perquè no és tan simple com pareix. Mira, Joana, diumenge vespre varen tenir una posta de sol preciosa. En canvi, ahir, quan hi havia tempestes, no varen veure res. I no sap quanta gent m'ha escrit avui de matí...
Passant pena.
Preocupadíssima, per no dir una altra paraula, dient, Albert, què passarà? No em diguis que això passarà demà vespre, per favor, per favor. Anem a veure. La previsió no és tan negra com la que vam la setmana passada. Damunt la vertical de les illes no hi haurà nebulositat, però, clar, el pronòstic no l'hem de fer damunt la nostra vertical, perquè com que el sol estirà molt baix, hem de mirar els núvols que hi hagi cap a l'oest, entre nosaltres i la península. I sí que és cert que els mapes donen una mica de nebulositat alta a les costes de Catalunya i Tarragona. Però si són núvols alts no me preocuparia tant. El problema és si són núvols mitjos i baixos, que ho poden tapar tots. Si són alts, se pot quedar translúcid i se pot veure bé.
Això per tant, tu deies Catalunya, Girona, Tarragona, però aquí a Balears què passarà? Tindran calitja, per exemple, que avui hem vist en Esport de Pollença que hi havia com a molta calitja, estava com una mica embuada la imatge. Hi pot haver pols en suspensió, per exemple? Que
no, de pols no en tindrem.
No, pols no.
No, no, perquè els vents ja no venen de sud, ja no és com fa un parell de setmanes que vàrem estar dies i dies amb molta pols, això ho descartam. Els vents giraran a ponent, per tant, això hauria de ser bo. Per si eren més eixuts, no hi haurà tanta humitat, això sempre afavoreix l'observació, i ja vos dic, hem d'estar pendents de núvols de l'horitzó, perquè, clar, el sol està molt baix, està a 2-3 graus damunt l'horitzó, i això sempre fa que haguem de dependre més de la meteorologia de zones que no tenen per què ser les illes.
Uh-huh.
Han d'estar,
o sigui,
més cap a l'oest.
Núvols baixos i calitja poden ser el principal obstacle per
sí.
veure'l, però de moment no ens han d'alarmar molt, no n'hi haurà molts. Però jo tinc una pregunta.
Digues.
I per aquella gent que vol veure l'eclipsi des d'una barca, com estarà la mà? Hi haurà moltes zones, la gent s'ha de preparar per si es marejadissa. Com estarà la mà?
No, la mà estirà...
Sí,
exacte.
No, la mà estirà bé, eh? És a dir, no ve en cap situació tampoc de que la mà s'hagi d'alterar, per tant, anirà bé. Me preocupen més les aglomeracions, és hora de tornar, que no hi hagi embotellaments marítims, perquè
clar.
Això sí, s'ha de vetllar.
I, Albert, bé, no sé si tu ja tens triat el lloc o no veuràs, si mos vols contar, o si hi ha de ser un secret, però des del punt de vista geogràfic, quins llocs de les Balears poden oferir millors condicions per poder veure i observar aquest eclipsi?
Tot el que sigui litoral de la serra, perquè, clar, el que és interior de Mallorca s'han d'escollir els llocs molt ben escollits perquè no m'ho tapi la Serra de Tramuntana.
Uh-huh.
És per això que dins l'interior de Mallorca són comptadíssims els llocs on la serra no fa de barrera i se pot veure. Aquí estan els punts d'observació habilitats per govern, per exemple. I després, Serra de Tramuntana, qualsevol punt del litoral, que això també és el que ens preocupa, no? Les aglomeracions, uh-huh. Tota aquesta zona, és on haurà la visió directa del ponent. I després, en el cas de Menorca, tot el que és la zona de Ciutadella, a Eivissa també i Formentera, el que és la cara oest de ponent de les dues illes pitioses.
Tu has notat, Maria Antònia, que no m'haurà volgut dir a on veurà ell?
Perquè... Ah, no, perdona,
ah,
perdona.
Ah, val.
No. Ho deu tenir ben guardadet,
es que... no, no,
perquè
deu
ser un lloc espectacular.
No, no, que va. Ja no. ho vaig comptar en els dies ahir. Jo estiré...
Port de Solla.
Estiré entre el Port de Solla i Mirador de les Barques. És que tampoc t'ho puc posar amb una xinxeta al lloc exacte,
bé,
perquè no estic segur.
Falta,
no
falta.
Estic segur encara de si podré cedir a peu.
Clar.
O no, ho he de veure. Però
allà
estiré...
hi haurà total visibilitat. No hi ha aquestes muntanyes que mos preocupen que siguin per darrere.
Clar.
I no està pinet sol.
No, no, jo estiré pel litoral del terme de Solla, per tant, ja veuré la banda exacta on puc posar.
Per veure no i per fer feina, perquè estaràs molt pendent també
sí.
per informar
sí.
Tant en aquest programa com en els 5 dies, imagina.
Ja entrarem, sí, demà de matí entrarem també, farem un parell de connexions per veure men com se respira l'ambient les hores prèvies.
Molt bé, Albert. No sé si és bé mos ha de fer pensar que hi pot haver qualque canvi de vent, comportament de l'atmosfera, qualque cosa que mos pot preocupar més, o podem estar tranquils?
No, no. Amb el tema meteorològic està totalment descartat precipitacions, com les que han tingut avui vespre, que més que res han afegit calor, les precipitacions que han fet 4 gotes que han augmentat l'humitat. Amb això no hem de passar pena, està totalment descartat. El que sí mos fa passar un poc de pena és els núvols que pugui haver a la costa de Tarragona, nord de Castelló, per allà Sarrià, però vaja, que si són nivells alts, com els mapes indiquen, no hauria de ser cap barrera així forta.
I una cosa, perquè dèiem abans que per ventura la calor té dies comptats. Això és vera o ja, és que ja no sé si m'ho he de creure.
No sé quant pis han dit que té data de caducitat.
Però clar, avui s'acaba la quarta onada. Sí.
No, en això cinc, no, ja.
Ja, que ja, per descompte. Entre danes, que també deien que vàrem acumular moltíssimes, i onades de calor, clar, per damunt una mica es compta, però acabam sa onada de calor i vendrà una mica de frescor, o no?
Mira, jo ja, de perduts en el riu, tiraré sa bomba, miraré sa càmera, i vos dic que segons els darrers models meteorològics, la setmana que ve se pot liar parda. És a dir, ha opcions de que se despengi una dana de cara a la setmana que ve i podria armar cert rebombori. Veurem què és el que passa. Mem, jo dijous primer que tornaré a estar aquí, veurem què és el que passa. És una situació que fa mal preveure. Queda una setmana encara, però els mapes d'ara, el centre europeu i l'americà, ens diuen que se podria despenjar una bossa freda des nord. Però bé, com ens afecti nosaltres, no ho sabem. Pot afectar la zona de València i pot afectar la zona balear. Però el que sí està bastant clar és que hi haurà una baixada de temperatures i que l'ambient tan càlid que tenim ara no s'hauria de repetir la setmana que ve. Però són conjectures, eh? Estem parlant d'una setmana vista, però vaja, que ha estat esperança. Certa esperança.
Jo m'acabes d'alegrar un poc el dia, perquè amb aquesta calor que han tingut i que tenim aquests dies, només sí. Pensar que per ventura baixa una mica la temperatura, sobretot del vespre, que mos agradaria que fos, el vespre per dormir ja aniria
bé. Per cert, Joana, que ara m'han recordat que m'ho has dit. Aquesta matinada passada, a les dues del vespre, a la Calobre i a Cala Tuent s'han posat a 36 graus.
Uau.
A les dues de la nit.
Quina calorada.
Però sabeu què passa? Que, clar, això ja no és tant la temperatura que tinguem a les capes altes. És la cupa, la té, la temperatura de la mà. És a dir, està tan calenta, s'han batut tant de rècords ja, amb aquest caldo que tenim a la mà, ja no importa tant la temperatura que tinguem a l'aire. És que amb això que tenim a la mà ja és un braser que tenim independentment de les temperatures en alçada. Clar, aquí està el problema.
Una temperatura molt elevada que ens fa pensar que la calor no ens abandonarà, tot i que sembla que podria baixar de cara a la setmana que ve. Albert, no te'n vagis, perquè volem seguir parlant de l'eclipsi, perquè ja ho sabeu, demà serà un d'aquells dies que recordarem durant molts de temps, molt d'anys, molt de temps. El 12 d'agost arriba l'eclipsi total de sol i milers de persones miraran cap al cel per intentar veure-lo.
Però, Joana, hi ha una condició imprescindible. Mirar l'eclipsi no és mirar el sol com ho fèiem habitualment, un dia qualsevol. És una exposició directa que pot lesionar la retina i provocar una retinopatia solar amb alteracions de la visió que poden arribar a ser permanents. I el més perillós és que aquesta lesió pot produir-se sense que l'ull ens avisi amb gens ni mica de dolor. Per això volien saber exactament què han de fer i què no han de fer aquest dia demà. I per això ens acompanya l'oftalmòleg mallorquí Jeroni Nadal, especialista en retina i cos vitri, amb una llarga trajectòria en cirurgia i investigació oftalmològica. Començant per una pregunta bàsica, si t'apareix molt, bon dia.
Bon dia.
Conta'ns, què li pot passar exactament al nostre ull si mirant directament el sol durant l'eclipsi que tindrem demà sense cap tipus de protecció?
A veure, jo crec que tot això de l'eclipsi està molt bé, s'ha fet una gran publicitat, però s'ha de tenir consciència d'una cosa. Mirar el sol és tremendament perillós, és molt perillós. Una exposició directa durant 10 segons pot provocar una lesió tèrmica a damunt del punt de màxima visió, que es diu màcula, en esponda d'ull. Això desencadena una reacció química i després una pèrdua de fotoreceptors, pèrdua d'una capa que es diu epiteli pigmentari, i això és per tota la vida una visió per davall del 10%. Per tant, hem de ser molt conscients que sense cap tipus de protecció no es pot fer en cap moment. Els nens no haurien de veure ni siquiera una protecció de l'eclipse perquè som difícils de controlar i a vegades si un no està molt pendent d'ells i se treuen les ulleres, en molt pocs segons se podria produir aquest tipus de lesió. I si la gent, diguem els adults, si ho volen fer de tota manera, jo crec que és molt millor viure el teu entorn, que passa a la naturalesa quan aquesta claror se'n va de forma sobtada. Això jo crec que és molt més interessant que mirar directament, de forma directa en el sol, però si així i tot podem veure què passa en el sol, Tots sabem que s'ha fet molta propaganda d'aquests filtres ISO 12 312/2, que són uns filtres homologats que protegeixen, però hi ha que ser molt conscient d'una cosa. Per emplear aquest tipus de filtres, un ha de mirar a terra, s'ha de posar les ulleres, ha de mirar cap en el sol, intentar que aquest minut, minut 20 segons que durarà aquest eclipse de forma total, aquestes ulleres no es poden treure en cap moment, i només els poden treure una vegada que tornen a mirar cap avall, a terra, i que ja ha acabat aquest fenomen, i ens poden treure les ulleres. És recomanable cada 10, 15, 20 segons tancar els ulls 3, 4 segons més per donar una protecció, diguem, que aquesta toxicitat o aquesta alteració no es produeixi.
Doctor, aquestes ulleres, en Albert en du unes que mos ha duit per mostrar, que són precisament les que ha repartit i ha regalat IB3 aquests dies. És molt important no només protegir-se, però si no, protegir-se bé, perquè no totes les ulleres, doctor, estan homologades. De fet, hi ha hagut una alerta des de Consubar precisament per alertar a la població de que moltes ulleres que s'estaven venent o distribuint no eren les homologades. Què podria passar en el cas, no només de veure el sol sense protecció, sinó de mirar amb unes ulleres que no serveixen?
Amb unes ulleres que no serveixen no tens cap tipus de protecció i tens garantida pràcticament una lesió ocular si no pots tenir l'abast d'aquest tipus d'ulleres que tenen aquest filtre especial, que és un filtre molt oscur, però aquest és l'únic que ens protegeix. No hi ha mecanismes de protecció com plaques de radiografies o vidres fumat, tot això no serveix per res. I jo volia alertar amb una cosa. Hi ha molta gent que té curiositat per veure-ho, intenta veure-ho més a prop, amb medis òptics, com telescopis, prismàtics, amb ulleres posades, això no serveix absolutament per res, aquestes ulleres, perquè això concentra molt, diguem, l'energia solar a damunt d'aquests filtres, aquests filtres es destrueixin i en pocs segons poden tenir una lesió ocular directa. Per tant, la gent que no tingui la tentació de mirar un prismàtic, inclús amb ulleres de protecció homologades.
Doctor, m'ha de permetre que també li faci a vostra la pregunta, perquè m'ha anat demanant a tots els nostres tertulians, col·laboradors, una mica, què és allò que faran demà, des d'on veuran l'eclipsi i què faran. En el cas, per exemple, del doctor Jeroni Nadal, que mos deia importantíssim protegir-se del sol o importantíssim també gaudir d'allò que mos ofereix la natura en el moment de l'eclipsi. Vostè què farà? Se posarà ulleres i mirarà el sol o intentarà fer una altra activitat per intentar evitar tenir cap seqüela i cap problema de vista?
Jo faig comptes no mirar-la, no el miraré directament. No presento un interès molt gran veure com el sol està per descobrir. Sí, m'interessa molt la naturalesa, com reacciona amb una foscor sobtada. Això m'interessa molt. Però veure el sol crec que és un risc absolutament innecessari i se lesió per tota la vida. Hem de recordar que això, aquesta lesió, si es produeix, serà per tota la vida. Deu voltres que no es produeix cap tipus de dolor. No hi ha cap tipus de dolor perquè la retina no té terminals sensitives en el dolor, només en té a la visió. Per tant, un pot estar produint aquesta lesió i no m'ho donar en compte fins 24 hores després. Per tant, jo crec que no val la pena. No val la pena, si no estàs molt segur de la protecció que tenim a l'abast, mirar el sol, perquè aquesta lesió podries quedar amb una ceguesa legal per davall d'un 10% per tota la vida. O sigui, que hem de tenir molt clar el que mos esporran.
I, doctor, per aquelles persones que duen, per aventura, ulleres graduades o fins i tot que porta lents de contacte, crec que tenen tots el mateix dubte. S'han de posar les ulleres de l'eclipsi per protegir damunt les nostres, és en revés, o no poden dur, per exemple, els lents de contacte aquell dia, demà?
Per sobre. S'han de posar sempre per damunt de les ulleres que un emplea de forma habitual.
I comentàveu vostè, no?, també la manera de voler fotografiar, voler tenir aquell record del moment de l'eclipsi. Després hem de parlar precisament amb un fotògraf professional que mos explicarà què és allò que s'ha de fer, però vostè recomana, per exemple, que a banda dels filtres que s'hagi de posar la càmera, s'hagi de fer qualque altre ritual. Fins i tot jo he sentit, no sé si és és un mite, una falsa creença, que durant els temps que mirem l'eclipsi mos demanen que pipallegem moltíssim, facem el moviment dels ulls molt repetidament durant moltes vegades, precisament per salvar o salvaguardar una miqueta els nostres ulls, la nostra vista, vaja.
Mira, intercalar descansos durant la visualització, sigui en càmera, sigui el que sigui, sempre és important. Donar una mica de descans a l'ull i una readaptació posterior. Però tots aquests medis òptics, suposo que se comentarà després, càmeres, telescopis que estan preparats per això, duen un filtros a la banda anterior, que estan homologats per poder enfocar directament en el sol, però en cap cas aquest filtre se pot substituir per les teves ulleres que ens posarem tots i mirar a través d'un microscopi o mirar a través d'una càmera perquè penseu que l'energia es concentra molt en aquest tipus de lentes positives que tenen d'enfoque i que la lesió està pràcticament garantida, perquè se destrossen aquests filtres en qüestió de segons.
Clar, doctor, i abans ho comentaven que molt de pits no en són conscients, com per exemple de no mirar bé l'eclipsi sense ulleres i de més perquè no és dolorós, però no sé si després es cap d'un dia l'endemà podem per ventura notar qualque atac o fins i tot visió borrosa. Què haurien de fer davant d'aquestes conseqüències?
A veure, malauradament, si hi ha aquestes conseqüències, arriben tard. Sí que hi ha hagut a nivell polític, s'ha preparat un sistema sanitari amb una alerta, però sí que hi ha un tractament amb cortisona, que si se dona de forma dosis altes durant dies i una llarga durant pràcticament un mes, pot, diguem, reduir una mica els efectes de la inflamació que es produeix. Però quan s'ha produït, desgraciadament, això servirà de molt poc i la pèrdua de visió serà pràcticament irreversible. Això ho heu de tenir molt clar, perquè això és tremendament perillós. Jo, per fer una idea, suposo des de tots de petit jugàvem amb lupes a fer foc cremant, o sigui, concentrar un llum de sol damunt un paper o damunt una fulla i veieu que en pocs segons se cremava. Però en l'ull passa el mateix. El sistema diòptric que té l'ull són 60 dioptries positives, 60-65, varia si és hipermetre o per miope, i el que fa aquest sistema diòptic és enfocar damunt la màcula, diguem, la llum solar visible. Si no el tornillam en el sol, és una llum d'alta energia, i aquesta alta energia es concentra igual que una lupa quan jugàvem quan eren petits, i en vez de cremar-se el paper, el que se crema és la nostra retina.
No és cap broma. Tèrmica, no és cap broma.
I no s'ha de conscienciar la gent que és molt perillós.
És molt perillós, i d'aquí, no?, que facem aquesta pedagogia, aquest servei públic també per fer saber a la gent que ha d'anar molt alerta, molt en compte, precisament per no tenir conseqüències posteriors a l'eclipsi. Geroni Nadal, especialista en retina i cos vitri, una eminència de l'oftalmologia. Moltíssimes gràcies per passar avui per aquest programa. Mos quedant sense temps, però li agraïm moltíssim que ens hagi atès i mos hagi explicat així de bé com hem de fer per no tenir cap problema a la nostra vista. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per la feina de prevenció que esteu fent. Moltes gràcies.
Clar que sí, molt necessari. No t'oblidis les ueres. Albert, tornant a xerrar demà, que no se'ls oblidi ningú. En qualsevol cas, ja sabeu que ara hem d'actualitzar les notícies, tornant tot d'una, amb moltes més qüestions referides també a l'eclipsi, entre d'altres qüestions que també mos ocuparan aquesta darrera hora que som a punt de començar. Tot d'una, tornem.
De tres radios.